Molt bon vespre, senyores i senyors. Salutacions des de la sala de plens de l'Ajuntament de Martorell, on d'aquí a escassament dos minuts començarà la primera sessió ordinària del ple municipal d'aquest 2026. El ple de gener, que com és habitual, té lloc habitualment el tercer dilluns de cada mes al punt horari de les 8 del vespre. Un ple amb pocs punts a l'ordre del dia, en tot cas l'aprovació de l'acte de la sessió ordinària anterior del passat 15 de desembre, i com a punt, el número 2, l'aprovació de increment retributiu del 2,5% del personal de la plantilla de l'Ajuntament de Martorell, que estableix l'article 1.1 del Reial Decret 14/2025 de 2 de desembre. També hi haurà l'activitat de control amb la dació de compte de resolucions d'alcaldia, de les actes de la Junta de Govern local, del compliment del previst pel que fa al personal eventual i també un punt d'urgència de dació de compte de l'informe trimestral que té lloc en aquesta sessió. També, a més d'interpel·lacions, preguntes i precs i una part inicial que, evidentment, haurà de tenir i tindrà un record, com és evident, per aquesta desgràcia que va passar ahir a Andalusia, concretament a 7:45 del vespre, aquest accident que va tenir lloc a la localitat cordobesa d'Ademuz, on, malauradament, ja han perdut la vida 40 persones, un xoc de dos trens que es va produir amb aquest doble descarrilament entre un tren Alvia i un tren Irio, que circulaven, un d'ells de Madrid a Huelva, l'altre de Màlaga a Madrid. Aquest xoc que ha provocat, com dèiem, 40 morts, 122 ferits i 9 persones han estat ara mateix molt greu. Aquestes són les últimes hores d'aquest tràgic accident que va tenir lloc ahir, que caracteritzarà també la part inicial d'aquest ple municipal, que és a punt d'iniciar-se d'aquí a escassos segons. Ja saben que poden seguir tota l'actualitat d'aquest ple i de tot el que passa a través del nostre ràdio informatiu demà. L'alcalde que dona per iniciat el ple.
L'ordinari de l'Ajuntament entre, però abans farem una intervenció prèvia, que és una intervenció amb motiu del condol pel tràgic descarrilament del tren a Córdoba, i farem també un minut de silenci. Abans d'iniciar aquest ordre del dia, des de l'Ajuntament de Martorell volem expressar el nostre profund condol per les víctimes del tràgic accident ferroviari ocorregut aquest diumenge al vespre a la localitat d'Ademuz, província de Córdoba. Un tren que havia sortit, sembla ser, de Màlaga en direcció a Madrid, va descarrilar i va envair la via contigua just en el moment en què circulava un altre comboi amb destinació a Huelva, que també va acabar descarrilant. Segons les dades disponibles, fins a aquest moment el descarrilament dels dos combois ferroviaris ha provocat la mort de 40 persones i ha deixat més d'un centenar de persones ferides, algunes d'elles han estat greu, però encara no se sap l'abast de les víctimes mortals. Ha estat un dels accidents ferroviaris més greus dels darrers anys, que ha colpit profundament la societat des del sinistre d'Angrois a Santiago de Compostela l'any 2013, si ho recorden. Des de Martorell volem traslladar tot el nostre escalf i solidaritat a les famílies i persones afectades en aquests moments tan dolorosos, així com desitjar una ràpida recuperació a les persones ferides. Alhora volem reconèixer i agrair la tasca exemplar dels cossos de seguretat, dels serveis sanitaris i els serveis d'emergències, i així com la gent del poble de Ademuz, que han tingut una resposta exemplar i solidària davant d'aquesta tragèdia, col·laborant en les tasques de rescat i d'assistència. El seu esforç, professionalitat i compromís han estat fonamentals per atendre amb rapidesa i eficàcia les conseqüències d'aquesta greu tragèdia. Com a mestre de respecte, doncs, i de dol i record envers aquestes persones, doncs farem un minut de silenci, que començarà ara mateix. Gràcies. I ara sí, doncs anem a donar inici a la sessió ordinària de l'Ajuntament en ple amb el tractament dels punts d'ordre del dia de la part resolutiva en primer lloc, que és el primer punt, amb l'aprovació de l'acte de la sessió ordinària del dia 15 de desembre. Si hi ha alguna qüestió sobre l'acte, sí, senyora Ruiz, endavant.
Gràcies, bon vespre. Molt ràpidament, és a moda d'una mica de fer de rates en el ple passat, que està doncs, recollit en aquest acte. Durant la meva intervenció vaig afirmar que el pla d'igualtat estava caducat, em referia al pla d'igualtat intern. De fet, en l'explicació, havent sentit aquest acte després, s'entén en el context, però no vaig ser prou concreta. Efectivament, el pla d'igualtat intern sí que està caducat, és el pla doncs, de polítiques de gènere del municipi el que no ho està, que era el que vostès em van doncs, assenyalar durant la intervenció, i volia simplement doncs, aclarir-ho durant el punt de l'acte.
Molt bé, moltes gràcies. Doncs, fet aquest aclariment, passem al punt de votació. Vots a favor? Queda aprovada l'acte per unanimitat. El segon punt és l'aprovació de l'increment retributiu del 2,5% del personal de la plantilla de l'Ajuntament de Martorell, que estableix l'article 1.1 del Reial Decret 14/2025 de 2 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del sector públic. Per exposar el punt té la paraula el senyor Amat.
Bé, bona vespre a tothom. Doncs sí, tal com diu l'enunciat del punt, i com vostès saben, a través del Reial Decret Llei 14/2025, publicat en el BOE el passat 3 de desembre, doncs en aquest Real Decreto, entre altres mesures urgents en matèria de retribucions al sector públic, el que hi ha ara implementar una sèrie d'acords que havien arribat tant el govern com les diferents organitzacions sindicals, UGT, CESIF, que van tenir diferents reunions al llarg del mes de novembre. Aquest acord, repeteixo, entre d'altres coses, una de les que preveu i que és el que avui portem a aprovació, és aquest increment salarial consolidable del 2,5% anual per aquest 2025. Què vol dir això? Doncs que aquest increment, aquesta retribució del 2,5% és des de l'1 de gener del 2025 fins al 31 de desembre del 2025 i que l'aplicarem ara. Tal i com també diu el Real Decreto Ley, doncs hi ha diferents calendaris. Una cosa és l'administració central, que té uns acords concrets en quant al timing, i una altra és les diferents administracions públiques que cadascú, doncs, amb els representants dels treballadors ha anat, diguéssim, negociant i acordant la implementació tant d'aquests endarreriments com dels futurs increments que aniran venint. Per tant, avui el que portem a aprovació en aquest plenari és, i llegeixo textualment, l'increment del 2,5% previst en l'article 1.1 del Real Decret 14/2024 de 2 de desembre de les retribucions del personal funcionari laboral i eventual de la plantilla de l'Ajuntament de Martorell respecte de les retribucions del 31 de desembre del 2024 i amb efectes, com he dit ara, 1 de gener del 2025. Gràcies.
Moltes gràcies. Ja no hi ha intervencions. Senyor Mesaudi, endavant.
Bon vespre. L'enunciat d'aquest punt de l'ordre del dia diu aprovació de l'increment retributiu del 2,5% del personal de la plantilla de l'Ajuntament de Martorell que estableix l'article 1.1 del Reial Decret 14/2025 del 2 de desembre pel qual s'aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del sector públic. Aquest acord que incrementa el salari als empleats públics és una negociació entre els representants sindicals i l'Estat que han acordat durant 4 anys una pujada d'un total d'11%. No obstant, a la resolució que ens presenten, vostès inclouen el que és el personal eventual i els càrrecs electes amb dedicació. Nosaltres estem molt d'acord que tots els treballadors tinguin les condicions de treball el millor possible, inclosos els representants dels ciutadans, els polítics. No obstant, el que hem dit diverses vegades i tornem a dir-ho avui, que una part del que avui aprovarem, que jo hi votaré a favor, és una cosa que és el que és la negociació col·lectiva d'unes condicions laborals d'uns funcionaris públics i una part dintre d'aquest punt de l'ordre del dia és una decisió política que es va aprovar el 17 de juliol del 2023 a l'hora d'aprovar el Cartipàs. Des d'Esquerra estem d'acord, com he dit abans, que es milloren les condicions de treball a tothom, inclòs els polítics que es dediquen a governar, a gestionar el dia a dia dels ciutadans, però no podem estar d'acord que s'inclogui en un punt que pot ser que, si està separat, podem parlar-ne una mica més profundament, no? Per tant, nosaltres hi votarem a favor, però cal doncs, tenir en compte aquesta observació que he fet i moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Mesaudi. Qualsevol cas pot parlar tot el profundament que vulgui, senyor Mesaudi, només faltaria. Té la paraula aquí, me la demana senyor González, endavant.
Només que res per confirmar que des del Partit Socialista recolzem aquest punt de l'ordre del dia. És així, els índexs de preu al consum van pujant cada any. Sabem que és preceptiu la pujada d'un 2,5, a la vista també està un altre 1,5. Per tant, el personal funcionari, el laboral, els eventuals i, en definitiva, els càrrecs electes haurien de fer les seves revisions. Gràcies.
Moltes gràcies. Té la paraula la senyora Ruiz.
Gràcies, bon vespre. Serà una mica reiterativa la meva intervenció perquè no fa pas tant que s'aprovava en aquest consistori també una pujada del 2,5% i l'argument en definitiva és el mateix que el que farem servir a dia d'avui. Nosaltres, en la línia del que comentava el regidor d'Esquerra Republicana, estem totalment d'acord i votarem a favor de l'increment que pactin els treballadors i treballadores públiques organitzades sindicalment amb l'Estat, amb la força i eines que tenen, si és un 2,5 com si és un 10%, doncs fantàstic, el que siguin capaços de pactar sempre quan doncs, les arques públiques ho puguin sostenir, estarem sempre d'acord. En què no estem d'acord? En què el govern de la nostra ciutat, que de fet és un govern de, no gens auster, realment, o sigui, són 18 persones i les 18 amb cartera, quan es podria haver fet un govern una mica més racional, per dir-ho d'alguna manera educada, una mica més econòmic per les butxaques dels martorellencs i martorellenques, però vostès van decidir tenir 18 persones a sou. I a banda d'això van decidir, perquè són decisions polítiques, que s'incrementarien el sou cada any en funció de com els funcionaris i treballadors i treballadores públiques aconsegueixin pujar-se'l. És una forma de parasitar els èxits de la negociació col·lectiva dels treballadors i treballadores públiques d'aquest país. Per tant, amb això no podem estar d'acord, però evidentment votarem a favor de que se'ls incrementi el salari doncs allò que siguin capaços d'aconseguir amb el seu esforç. Gràcies.
Moltes gràcies. Per respondre-li té la paraula al senyor Mat.
Bé, la veritat és que és un tema que hem debatut en diferents ocasions i sempre els dic el mateix. La dedicació, l'esforç, la feina, tant evidentment dels treballadors públics, per entendre, els treballadors de la casa, com diem col·loquialment, hi és, però a mi aquesta separació, aquesta discriminació negativa respecte a aquests regidors que també es dediquen a la feina i treballen, doncs no la sé veure. Per tant, i per això ho vam plantejar en el quart pas d'aquest mandat, en el que vostès doncs, suposo que no hi estaven d'acord, doncs sempre han pensat que no hem de fer cap discriminació ni cap diferenciació entre aquella persona que treballa i té un tipus de responsabilitats com un altre regidor que tingui el 100%, que és un cas que tenim en equip de govern, com la resta, que estem al 50%, doncs no entenc per què no hem de tenir aquesta diferenciació. Vostè, senyora Ruiz, em deia que crec que havíem decidit augmentar el sou de 18 regidors. Jo li haig de dir que aquest senyor alcalde el que va fer en aquest mandat és oferir entrar al govern a tothom. Per tant, no és que uns diguin, bueno, augmentem els sous amb 18 i els altres no. L'oferiment d'entrar a l'equip de govern va ser a tothom. I, evidentment, qui li va semblar que era correcte entrar, doncs ho va acceptar, i vostès, que els va semblar que no van entrar i és absolutament respectuós. Però no va ser allò de dir que crec que les seves preses sigut van decidir augmentar el sou de 18 regidors. No és això, si no m'entens malament. Nosaltres el que vam fer és oferir que entrés al govern tothom dels 21 regidors. Qui va voler va entrar-hi i qui no doncs es va mantenir en el seu espai. Per tant, per mi és molt clar, fem aquesta previsió d'increment, tal com deia el company el senyor González Abad, tenim aquest increment del 2,5, després està previst un 1,5 aquest any, un cop tinguem els números tancats del 2025, i després la previsió, segons aquest acord que he dit del govern i de les diferents organitzacions sindicals, pel 2027 és un 4,5 i pel 2028 hi ha un 2%. També és veritat que de cara al 2026, si l'IPC puja o igual a l'1,5, hi ha un altre 0,5 afegit en l'1,5 previst per aquest 2026. Per tant, aquest seria, diguéssim, el ventall d'acords que es van fer i que a mesura que es vagin implementant, doncs nosaltres ho anirem posant a les diferents partides pressupostàries. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Si hi ha algun segon torn d'intervencions, sí, senyor Massaudi, endavant.
Moltes gràcies. Jo, senyor regidor, senyor Amat, no és una discriminació negativa. Si vostè ha fixat en la meva intervenció i dit que jo sóc partidari de pujar, d'incrementar el salari a tothom, i el meu desig com a treballador conscient de l'augment del cost de vida de cada any, i estic molt d'acord que es pugi el salari. Només hi ha una discrepància en el punt de l'ordre del dia, que hi ha una cosa que és el resultat de la negociació col·lectiva entre treballadors i Estat i una altra que és una decisió política presa el 17 de juliol del 2023. Per una altra banda, és veritat que vostè ens han ofert entrar al govern, però clar, si entrem als 21, qui fiscalitzarà aquest govern? Qui fiscalitzarà aquest govern? Qui controlarà? Qui dirà aquestes coses que estem dient ara? En tot cas, nosaltres en el seu moment li hem agraït aquesta oferta. És tan democràtic i tan legal i tan cadascú que faci el que vulgui, però jo crec que és millor que hi hagi una part que fiscalitzi les accions del govern. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Massaudi. Té la paraula la senyora Ruiz.
Gràcies. Matisaré una part de la meva intervenció i aclararé una altra. Matiso que ho ha fet vostè esment, senyor Amat, durant la seva intervenció. Nosaltres, quan critiquem aquesta mesura de pujar-se el sou igual que la resta de treballadors i treballadores públiques, deixem exclosa l'única persona, l'única treballadora que té dedicació en exclusiva, perquè evidentment a les seves feines doncs, no hi ha una regularització de l'IPC, per exemple, que pot haver, doncs, que poden tenir vostès en les seves feines privades. Aleshores, deixo al marge l'única dedicació exclusiva que hi ha per una incompatibilitat. La resta, el posicionament és el que hem expressat. Per tant, matiso això. Ara bé, aclareixo. Quan jo parlo quan he parlat d'un govern no gens auster, el que em refereixo no és a que hi hagi 18 persones. Hi ha 18 persones perquè van decidir el Partit dels Socialistes entrar a governar, respectable. No feia, ni tan sols ho he pensat, eh? No pensava ara mateix que són un govern de coalició perquè de fet actuen molt a l'unísono. Aleshores, és difícil de vegades pensar que són dos partits, no semblen un. Però no em referia a això, em referia bàsicament a que hi ha governs que estan conformats, per exemple, doncs per 16 regidors, per 18, per 11, per 12, però no tots ells tenen una dedicació, no tots ells tenen una regidoria que els hi dona un salari. Hi ha molts exemples, ara no tinc municipis aquí ara mateix com a exemples, però sí que hi ha exemples de municipis on no tots els regidors tenen dedicació. O sigui, hi ha regidors que no tenen cartera, simplement formen part del govern, per tant actuen com a govern, però no tenen una dedicació concreta, no tenen un encàrrec o una responsabilitat que els hi dona un salari, el que els hi dona les retribucions són per assistència, igual que tenim l'oposició. Això és el que nosaltres critiquem, que es creïn 18 regidories, quan segurament, i de fet en el ple passat ja vam posar una mica sobre paper les limitacions que tenen algunes regidories per executar els recursos que tenen i fer política, per tant probablement ens seria molt més econòmic als martorellencs i martorellenques que aquest govern fos més eficient, per dir-ho d'alguna manera. Simplement era això, no parlàvem de l'incorporació del Partit Socialista al govern ni molt menys, no fèiem esment a això. Recordo en tot cas que el nostre vot serà favorable a la mesura perquè estem d'acord en que els funcionaris i treballadors i treballadores públiques del sector públic se'ls incrementi el sou en funció d'allò que puguin aconseguir fent força conjuntament. Gràcies.
Moltes gràcies. Per contestar-te la paraula al senyor Amat.
Bé, només una mica per matar el tema. El senyor Massaudi em comentava allò de la fiscalització. L'equip de govern es fiscalitza contínuament. Vull dir, no és que aquí un pregui una decisió i tots fem això, sinó que la fiscalització, el debat en tot el que fem hi existeix. Vull dir, no és allò que fem i ningú diu res i anem tirant, sinó que veritablement aquesta feina existeix i evidentment també amb la part tècnica, amb aquelles coses que volem o no volem fer. I també, Mònica, per tancar el tema, perquè crec que no caldria allargar-ho mal, quan vostè em diu d'un govern no auster, jo la convido que compari els sous dels regidors o dels alcaldes de tants ajuntaments com vulgui amb els d'aquí i veurà quin govern és més auster o menys auster. Gràcies.
Moltes gràcies. Abans de procedir a la votació, deixi'm fer alguna consideració. La primera, la del senyor Masaudi. És veritat, senyor Masaudi. Jo crec que l'oposició fa una gran feina. La feina dels membres de l'oposició és fiscalitzar l'equip de govern. I és veritat que tot equip de govern necessita una oposició. I la necessita bàsicament per fer-la millor, per fer millor aquest equip de govern. Aquest i qualsevol altre. L'oposició és cert que és bona, és necessària i fins i tot activa. A mi m'activa sempre l'oposició. I per tant ja és bo que hi sigui. Jo també ho reconec. Ara bé, l'oferiment que vam fer nosaltres, tenint en compte que vam tenir una majoria que mai havia estat a Martorell, una majoria i que no ha estat ni a la resta del país, el que volíem era ser precisament ser generosos i el que volíem era obrir aquest govern a totes les formacions polítiques, perquè totes les formacions ens mereixen respecte. Tothom és un càrrec públic electe, vol dir que al darrere hi ha una gent que ha confiat en ell. I per tant enteníem que si volíem tirar el poble endavant, la ciutat endavant, ho havíem de fer entre tots. Això ho hem dit sempre. I per tot vam fer aquest oferiment. I el vam fer honest. I vam fer un oferiment, jo crec que molt, molt fàcil i que a més ens vam reunir amb tots vostès. Vostès van decidir doncs, que volíem fer oposició. Jo ho respecto, reitero, crec que l'oposició fa bons als governs, sense oposició els governs podrien fins i tot dormir-se una mica i és bo que hi hagi oposició i que a més fiscalitzin l'acció de govern, només faltaria. Jo crec que té tota la raó, senyor Masaudi, i per això li he volgut donar. No, però, no, la que crec que no té raó és la senyora Ruiz, i intentaré explicar-me, Ella diu que nosaltres som un govern molt car perquè som 18 càrrecs públics electes que tenim una retribució pública. L'únic d'aquests 18 que té una dedicació exclusiva és la senyora Plaza i és perquè hi ha una incompatibilitat. Ella és funcionària d'aquest ajuntament i per tant no podia dedicar-se parcialment. Nosaltres som enemics de les dedicacions exclusives perquè creiem que tothom ha de tenir la seva feina i a més ha de poder exercir de regidor i regidora. Això ens obliga a tots i cadascun de nosaltres doncs, a posar-li moltes més hores i molta més dedicació. Probablement més que les nostres respectives feines, inclòs l'alcalde. I això ho fem, crec que des de fa molts anys i no ens ha anat pas malament. Jo crec que el municipi avança i avança correctament i ho fem d'aquesta manera. També li diré que les retribucions, ho ha apuntat el senyor Mat, Si vostè mira tota la comarca del Baix Llobregat i compara les retribucions a temps parcial dels regidors de govern d'aquest ajuntament i la de resta d'ajuntaments, veurà que hi ha unes diferències importants. Per tant, allò que deia vostè, que no som gens austers, home, sí, bastant més que, per exemple, el poble veí de Sant Andreu de la Barca o el d'Esparreguera o el del Prat de Llobregat, que crec que recordo que li vaig fer arribar a vostè una retribució d'un regidor, el regidor d'autonomia personal. El regidor d'autonomia personal, que és un regidor, per cert, és el Prat en Comú, crec que els coneix. El Prat en Comú, tots són regidors en dedicació exclusiva, tots. Absolutament tots. Tots estan en dedicació exclusiva. Sap què cobren? Jo li diré que cobra un regidor a l'Ajuntament de Martorell amb responsabilitat. Cobra 23.000 euros. Sap què cobra un regidor al Prat de Llobregat? Ho dic perquè a vegades no m'agrada, a mi no m'agrada la demagogia ni que es digui mitges veritats. Jo li dic perquè està aquí, crec que li vaig enviar a més, 63.119. Imagini's vostè, un regidor del Prat guanya més del doble que l'alcalde. Ja no que un regidor de l'Ajuntament, no, que l'alcalde. Sí que és veritat, i vostè ho sap. Llavors, i això li he enviat, i llavors el que no pot ser, senyora Ruiz, és que vostè vingui aquí sistemàticament a voler fer veure una cosa que no és. Perquè no ens agraden les mitges veritats, ni a la gent de Martorell tampoc. A la gent de Martorell li agrada que li diguin la veritat. La gent no és tonta, sempre ho he dit, no és gens tonta la gent. I no li agrada que li diguin mitges veritats. Miri vostè i repassi el sou de l'alcaldessa del Prat de Llobregat i compari-la amb l'alcalde de Martorell. I miri el sou dels regidors del Prat de Llobregat i compari-los amb els de l'Ajuntament de Martorell. Jo no critico els sous del Prat. Suposo que si cobren allò és perquè s'ho deuen mereixer i ho deuen guanyar. Ara bé, que ens vulgui fer veure que nosaltres no som austers i que en canvi el Prat sí, home, no, no. Perquè la gent, senyora, no, dic el Prat, no perquè el Prat, ho dic perquè són de la seva formació política, de la seva mateixa formació política. Per tant, el que vull dir-li, senyora Ruiz, igual que li he dit que el senyor Masaudi té tota la raó, vostè no en té cap. I llavors, sense fer aquesta actuació vagament que sempre ens fa vostè, senyora Ruiz, m'agrada ficar els punts sobre les is amb dades, jo, això està publicat, tothom pot mirar el regidor d'autonomia personal del Prat què cobra i què cobra, per exemple, doncs, el regidor de Seguretat Ciutadana o el regidor d'Esports a l'Ajuntament de Martorell, que també és públic. D'acord, senyor Ruiz? Molt bé, doncs ara sí, procedim a la votació.
Puc respondre per al·lusions, demano permís?
Recordem, no hi ha cap al·lusió, senyora Ruiz. Jo el que he fet és contestar amb el senyor Masaudi, contestar-la a vostè, igual que ha fet el senyor Amat i igual que ha fet el senyor González Amat.
Em denega, per tant, respondre per al·lusions.
Passem, senyora Ruiz,
No em munti els xous.
No, si m'ho denega, digui, li denego respondre per al·lusions.
Esclar que li dic, no té la paraula per al·lusions.
Gràcies.
Anem a procedir al vot. Vots a favor? Queda aprovat el punt per unanimitat. Passem a l'activitat de control, que hi ha el punt de donar compte a les resolucions d'alcaldia i regidories delegades del mes de desembre. Si hi ha alguna qüestió sobre això. El segon punt és donar compte a les actes de la Junta de Govern Local. Hi ha alguna qüestió? El punt número 5 és donar compte...
Sí, sí, sí.
De... Sí? Perdó?
Sí, sí, estava aixecant la mà.
De?
De la Junta de Govern.
Ah, endavant, senyor Ruiz.
Gràcies. És en relació al punt 9 de la Junta de Govern del 13 de gener. És l'aprovació, el punt 9 diu, aprovació de l'expedient de contractació del Servei de Manteniment i Conservació, Reparació i Millora de Petites Obres de Paviments, Mobiliari Urbà, Jardineria i d'altres treballs del ram de paleta o anàlegs en espais públics del terme municipal de Martorell. S'ha publicat doncs, el plec de prescripcions tècniques amb un pressupost base de licitació de 459.800 euros i el valor estimat del contracte és 1.824.000 euros, IVA exclòs, i el que volíem preguntar és si és per alguna cosa en concret o és la literalitat del contracte del punt en concret, perquè si és la literalitat, em sembla que se solapa amb els treballs d'una part important de la brigada, aleshores era saber si és que complementarà... És que no sé què he dit jo ara que faci... És una pregunta molt neutral, és a dir, la conservació, reparació i millora de petites obres de paviments, mobiliari urbà, jardineria i altres treballs del ram de paleta és una part de la feina que fa la brigada. El que volem saber simplement és si complementarà la brigada o si és que es destina a alguna cosa concreta. Sense més dobles intencions, perquè veig com que estan vostès molt a defensiva, però la pregunta és molt concreta i bàsicament és això, si tenen resposta. Gràcies.
Moltes gràcies. No, escolti, no estem a cap a defensiva. Fa una pregunta que diu que se solapa una cosa amb l'altra que no té absolutament res a veure i per respondre-li, per això li dic, ara li responem, home, ara li responem, està molt nerviosa avui, senyora Ruiz, està molt nerviosa. Per respondre-li té la paraula la regidora de Via Pública, la senyora Plaza.
Bé, bon vespre. Doncs, com diu vostè, és per complementar els treballs que fan el personal de la brigada. Nosaltres normalment petites reparacions les fem amb la brigada, però aquest plec és també per tot el tema d'asfalt, val? I reparacions i pintura de vorera, perquè de vegades quan fem trams grans ens trobem que empreses costa trobar-ne, llavors si fem aquest plec i guanya un, sabem que podem tirar més ràpid a fer les obres que és el que a nosaltres ens interessa. És simplement per això, és sumar a les nostres obres que anem fent el dia a dia. Gràcies.
Alguna qüestió més? No? Passem al següent punt, que és un punt d'urgència, que és el punt que és donar compte a l'informe trimestral regulat per l'article 4 de la llei 15/2010 de 5 de juliol de modificació de la llei 3/2004. Ah, no, perdó, sí, m'he saltat un. Sí, m'he saltat un. El punt número 5 és donar compte al compliment d'allò previst sobre personal eventual per l'article 104 bis de la llei 7/85 de 2 d'abril, regulador de les bases de règim local. Hi ha alguna qüestió? No? El segon punt, que és aquest, que és aquest punt d'urgència, que és donar compte a l'informe trimestral regulat per l'article 4 de la llei 15/2010 de 5 de juliol de modificació de la llei 3/2004 de 29 de desembre per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en operacions comercials. Hem de votar l'urgència primer, per argumentar l'urgència, té la paraula el senyor Amat.
Bé, en aquest cas, i com ens ha passat en diferents ocasions, no aquí, sinó molts ajuntaments, hi ha alguns dels informes o dels tancaments de segons quins paràmetres que tenim a la casa, doncs que no depèn de nosaltres, sinó que del propi organisme de gestió tributària o de la Diputació de Barcelona, depèn de quines coses. Doncs, fins que no ens donen, diguéssim, el xec de que està tot quadrat i tot bé, no ho podrem portar al plenari. Per tant, en algunes ocasions anem molt justos de temps i ho portem per urgència en el moment que nosaltres ens han donat el vistiplau de que la informació que prèviament hem preparat des d'intervenció és correcta i per aquest és el motiu que ha arribat a l'últim moment i per això entra per urgència. Gràcies.
Moltes gràcies. Doncs votem l'urgència. Vots a favor de l'urgència. Queda aprovada l'urgència per unanimitat. I ara, si hi ha alguna qüestió sobre aquest punt. Sí, senyora Ruiz? Davant.
Sí, Bàsicament és que no hem rebut l'expedient penjat, ho he confirmat amb el regidor d'Esquerra Republicana, de la documentació, és a dir, tenim el punt d'urgència incorporat a la seva electrònica, no està a l'ordre del dia, però està incorporat a la seva electrònica, però sense cap expedient, per tant no hem pogut revisar la documentació. Si ens la fan arribar per correu electrònic o si no, és que... No, és un donar compte, per tant no es vota, però tampoc no es dona compte d'algú que no se'ns ha donat compte, perquè no tenim l'expedient.
Doncs li diem al senyor secretari que els hi vagin arribar. És estrany, perquè normalment quan pengen el punt amb la documentació. Sempre ho fan. Doncs això deu ser algun error a l'hora de posar-ho. Senyor secretari, em pren nota i els hi faran arribar de seguida. Molt bé, hi ha una qüestió més sobre aquest punt? No? Passem al punt número 7, que són les interpel·lacions, no n'hi ha de presentades. El punt número 8 són preguntes, no n'hi ha d'entrades per registre, no n'hi ha cap pendent de contestar, si volen fer alguna pregunta in voce. Endavant, senyor Mesaudi.
Bon vespre, en tinc 3 preguntes, senyor alcalde, per tant, li demano una mica de paciència.
No, tota la del món. Intentarem
la primera pregunta,
però vagi d'una en una, això sí.
Sí, la primera pregunta és sobre el molí d'en Gomis. Amb una prèvia. El 24 de març del 2025 es va publicar una notícia a la web de la Diputació en la que es deia que la Diputació de Barcelona ha lliurat el projecte de la primera fase d'intervenció al molí d'en Gomis, dirigit al Servei de Patrimoni Arquitectònic. Si no, ho pronuncio bé o no? Sí? El molí paperer.
Sí, vol dir el molí paperer, no?
El molí paperer,
sí. Vale. Sí, sí. Què vol dir si ho pronuncio bé? Sí, sí, clar.
Vale. Dirigit al Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Corporació i que té un cost de 18.000 euros, finançat a través dels pressupostos de les dues administracions. L'any 2021 se'n va redactar un pla director dirigit pel Servei Patrimoni Local, que analitzava el monument des de diferents òptiques com la històrica o l'arquitectònica. En base a això, es definia i planificava les actuacions que han d'assegurar la pervivència dels seus valors essencials i afavorir el gaudí col·lectiu. El projecte correspon a la primera fase d'intervenció prevista en el pla director i inclou els treballs necessaris per tal d'aturar la degradació que pateix l'edifici. Les actuacions consisteixen en consolidar murs i apuntalar sostres per assegurar l'estabilitat de l'estructura, reparar i destruir la coberta de l'edifici per evitar l'entrada d'aigua i col·locar elements de protecció a les façanes i a l'interior. La inversió prevista per al conjunt de les intervencions és de més de 400.000 euros. El passat 26 de desembre es va esfondrar la teulada del molí d'en Gomis. Demanem que ens expliquin quines actuacions es van fer des de l'any 2021 en què es va redactar el pla director i com es van gestionar aquestes partides de la Diputació. També demanem que ens expliquin quines actuacions tenen previst de fer a partir d'ara. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Mesaudi. Mira, li explicaré diverses coses. El primer és que vam demanar un informe, tal com ho diu vostè, amb la Diputació de Barcelona, per primer si tenia algun tipus de valor arquitectònic. No en té cap. Són magatzems, són antics magatzems, no té cap valor arquitectònic, tret de l'antiguitat que té. Això és el que vam fer. En segona part, el que també ens ha dedicat informe és què costa consolidar l'estructura, si és que la volem consolidar. És una altra cosa que també hem de veure, perquè una de les coses que vam oferir és, vam oferir la propietat del molí paperer, que és el molí d'en Gomis, que diu vostè, li vam oferir a la Diputació de Barcelona perquè allà fes un centre d'interpretació, tenint en compte que s'acabava una via blava, una de les vies blaves, que és la que ve, la via blava, si recorden, són aquestes vies que van des del naixement dels rius, del Noi, el Cardener i el Llobregat, i acaben totes al Prat. Per què? Perquè a Martorell s'ajunta el Noia i el Llobregat i, per tant, aquí la nostra intenció era que poguéssim cedir el molí paperer si tenia interès perquè la Diputació de Barcelona hi fes una intervenció integral i poguéssim tenir un centre d'interpretació d'aquestes vies blaves, tenint en compte que és la via blava que arriba del Llobregat, és a dir, de les fonts de Llobregat, i l'altra que ve de més amunt d'Igualada, que és el naixement del Noia, i per tant aquí podien ser el punt de trobada. Això ho vam anar a la Diputació a oferir-ho, la Diputació va dir que no tenia cap mena d'interès. Llavors el que hem mirat és de veure què costa consolidar, i tal com diu vostè, doncs té un cost que superaria aproximadament el 500 milió d'euros avui consolidar el molí. Aquest molí ja estava ensorrades bastantes parts de la teulada, i ara n'hi ha hagut una altra que amb aquestes pluges s'ha ensorrat. El que hem de veure és ben bé què acabem fent amb aquest molí, el que difícilment, si no tenim un ajut públic o algú, i quan dic algú és alguna altra administració, no fa un intent important de fer-hi alguna
actuació important per fer això, un tipus de centre d'interpretació, etc., serà difícil que nosaltres invertim tot el que costaria per rehabilitar uns edificis que són uns antics magatzems, tampoc no té massa solta ni volta. Aleshores, hem de veure què podem fer. I reitero, si no hi ha la Diputació de Barcelona al darrere, serà difícil que puguem fer alguna cosa només amb els recursos públics de l'Ajuntament, perquè les prioritats que hi ha amb inversions ni superen en molt el que seria doncs, fer una rehabilitació d'un edifici que, reitero, no és més que uns magatzems. Per cert, a dintre, des de fa dècades, està enfangat fins a la meitat de la seva alçada. És pràcticament impracticable i, a més, per seguretat no s'hi pot entrar en aquests moments. No sé si li he contestat, senyor Mesaudi, li he explicat tot el que sabem, no sabem més del molí d'en Gomis.
Moltes gràcies. La segona pregunta és sobre l'espai jove. Durant el ple de setembre vam preguntar on estava l'espai jove, que se n'ha fet aquest projecte i la regidoria, la senyora Rosa Cadenes, em va respondre textualment que la concessió de l'espai jove el que hem fet és unificar tot el servei de bar amb el que són les activitats pels joves i està dintre del plec on ells han de presentar una programació que estem treballant conjuntament amb el patronat i es respectarà, evidentment, el tema de la normalització lingüística perquè tot això ho hem posat com a part del contracte. I ara començaran aquest mes de setembre l'activitat i aviat presentarem aquesta programació pels joves. Som al mes de gener i encara no hem vist la programació d'activitats per a joves a realitzar en aquest espai unificat de bar i espai jove. Tanmateix, en aquest establiment no s'utilitza el català ni escrit ni parlat en els retorns, la carta o l'atenció al públic. Voldríem saber que es farà pública quan es farà pública aquesta programació d'activitats per a joves en aquest espai unificat. I saber també quines són les mesures que prendran per tal que es faci l'ús del català com a llengua en aquest establiment. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Començaré pel final. L'ús del català ja li hem dit amb el concessionari que ha de fer, evidentment, ha de posar les cartes en català. Això vagi per endavant. I més a més ho han fet dues regidores que ara jo els hi preguntava perquè avui hem comentat i ja m'ho han dit. Per altra banda, com vostès saben, en aquest espai hi ha hagut una concessió de tot l'espai, no només del que era la zona del bar, sinó de tot l'espai, perquè hi ha un concessionari que explotarà durant X temps, va haver-hi un concurs públic, el va guanyar, i per tant explotarà tot l'espai. I en aquest espai no només hi haurà activitats per gent jove, que també, i prioritàriament, però hi haurà altres activitats. No, vostè diu, és que anem tard. Bueno, també li explicaré que teníem la regidora de joventut, que avui s'ha incorporat i estic molt content que estigui aquí, després de mesos que no hi era, perquè ha tingut la seva filla i per tant ha estat de baixa maternal i ara li donarem una mica més de prioritat i de pressa a que hi hagi aquesta programació d'activitats juvenils. Però no només juvenils, perquè fixi's bé, una de les coses que vam veure fa temps és que allò era l'espai jove, però que hi havia, si et deixen l'espai jove, més gent gran que jove. Per què? Perquè hi ha un equipament molt potent, que és el centre cultural, com els centres cívics que hi ha arreu, que no hi havia un bar que funcionés encara i ulls, quan és el coadjuvant de totes les activitats que se celebren allà. A banda de que, com vostè pot comprovar, doncs funciona molt bé. Funciona molt bé, hi ha molta gent i tothom està molt content. I la gent jove també. Jo tinc filles que van allà a estudiar a la biblioteca i que van allà i que a més tenen el descompte pertinent i per tant funciona bé. I això és el que hem fet, cosa que abans no funcionava gaire bé. No sé si vostè tenia informació, en tenia alguna d'informació? Sembla que sí que en tenia alguna, de que no funcionava bé i que havia hagut alguns aldarulls, alguns problemes, policia local intervint, etc. S'ha acabat això, s'ha acabat. Vull dir, quan vam dir, li donarem una volta perquè s'ha d'acabar això. Perquè teníem problemes amb policia local setmana sí, setmana també. Ho sabia això, senyor Mesaudi? Crec que ho sabia, no? No ho sabia? Bé, jo l'hi explico. Llavors, i això era perquè hi havia una part de l'espai que, bueno, que no era gestionada ben bé per ningú. És a dir, sí que estava gestionada per algú, però que hi havia gent que entrava, sortia sense control. Ara no, ara tothom que entra allà hi ha un control, perquè està concessionat tot l'espai, cosa que abans no. Per tant, ha millorat? Sí, moltíssim, moltíssim ha millorat. Per gent jove i per gent no jove, per tothom. Hi ha gent jove i gent que és no jove. És l'equipament potent del centre cultural. I funciona molt bé. I és això, això és el que fem. Hi ha una programació, sí, hi ha una programació en marxa d'activitats juvenils. S'han fet algunes coses, ja, però se'n faran més i més potents. I es faran allà, també. I la idea és que tot l'equipament, amb tot l'horari, tota la franja horària, tingui diferents activitats i diferents públics també. I això funciona així. I ara funciona molt millor, deixi-m'ho dir, que abans. Que abans, que hi havia una part de l'espai, que el vam fer tots plegats amb molta il·lusió, però em diria el meu pare, el cel sigui, si va fotre el pogo dintre. I allò, cada setmana teníem problemes amb la policia local i intervencions constants. I algunes de problemàtiques, eh? Algunes de problemàtiques. Però també em diria, li hem de donar la volta. I se li ha donat la volta. I ara funciona molt bé, la veritat. Funciona molt bé. Mira, jo mateix ahir vaig anar a veure el futbol, hi havia molta gent, amb una pantalla, hi havia gent jove i gent no tan jove, i vam anar a veure el Barça, malauradament vam perdre. Després d'11 victòries seguides vam perdre, i carai, però tot i jugant molt bé i fent 5 pals, però vam perdre. Però hi havia gent i hi havia doncs, de tot tipus de públic, i estava molt bé, i estava molt bé, la veritat. No sé si li he contestat, senyor Mesaudi. Crec que sí.
Sí, en part, sí, en gran part m'ha contestat. Només jo volia aclarir si el motiu era que la regidora de joventut estava de baixa, faltaria més que estava de permís de maternitat. Ara que ha tornat, doncs que quan pugui doncs, ens passi la programació i les dades que hem demanat. Moltes gràcies. Tinc una altra.
No pateixi que li serà transmès. Alguna qüestió més? Una altra pregunta? Endavant.
La següent pregunta. El centre obert es defineix com un servei social bàsic del sistema públic per garantir l'atenció preventiva a la infància i l'adolescència en risc. A Martorell estem parlant de 30 infants i les seves famílies que haurien de ser atesos per aquest servei. La gestió del centre obert és competència de l'Ajuntament i el seu finançament queda garantit a través del contracte programa amb la Generalitat. En principi, per l'any 2026, la Generalitat contempla aquests centres tinguin el pressupost necessari per mantenir el seu caràcter de prestació garantida, per tal de donar l'atenció preventiva a la infància i l'adolescència en risc. No tenim constància que a Martorell aquest curs 2025-2026 s'estigui desenvolupant el servei de centre obert, ni a la resta de serveis d'intervenció socioeducativa. Ens podeu indicar on està ubicat aquest centre obert i quins són els professionals que ho gestionen? Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Per contestar-li té la paraula la senyora Dalmau.
Bé, hola, bona nit. Bé, sí, l'únic servei d'atenció socioeducativa que no estem donant en aquests moments és el centre obert, és veritat. No l'estem donant. Doncs de tota la història des de que és obligatori aquest servei que sempre l'hem donat, però en aquests moments han tingut una dificultat pel que fa al personal. Tot el procediment d'estabilització ha generat una dificultat en la que no hem pogut mantenir el personal que teníem i estem al darrere doncs, de poder-lo engegar properament. Val? Simplement és això. Gràcies.
Moltes gràcies. Deixi'm dir-li, però, que el centre obert sempre ha estat molt contents del seu rendiment i com ha funcionat. I això que diu la regidora és cert, és a dir, hem tingut un problema de personal, de manca de personal. És un tema curiós, però és així. I estem treballant per tornar-ho a engegar, però ens ha passat això. Alguna pregunta més, senyor Mesaudi?
Gràcies, ja està.
Molt bé. Alguna pregunta i alguna pregunta més? Sí, senyora Ruiz, endavant.
Sí, la primera, tot i que ho demanarem també per protocol de petició de documentació, ja vagi per endavant, la primera pregunta és quantes intervencions, en quina data i per quin motiu ha fet la policia local a l'Espai Jove en els últims 3-4 anys, abans de la nova concessió. Suposo que no tenen la resposta ara, per tant ja me la donaran en el proper ple i la demanarem igualment per escrit.
Pot demanar-ho per escrit sempre que vulgui i jo li he dit que s'han fet intervencions policials i li farem arribar quines intervencions policials s'han fet.
Perfecte, gràcies.
I amb quina gent i de quin origen i de quin tipus. Li explicarem tot, no pateixi.
Perfecte, justament el que demanava.
Alguna qüestió més?
Sí, la segona pregunta és en relació al... De fet, ja havia sortit en aquest ple anys enrere, ara feia temps que no en parlàvem, però ens han tornat a arribar una mica la queixa veïnal, que són els cotxes immobilitzats dels Mossos d'Esquadra justament a l'entorn del centre cultural, bueno, aquella, davant de la biblioteca, tota aquella zona. La pregunta és si s'ha traslladat, que entenc que sí, a Mossos d'Esquadra aquesta problemàtica i si hi ha una data com perquè es posi fi o alguna solució per posar fi una mica a aquesta ocupació d'aparcament públic per part doncs, de diligències policials.
Molt bé, per respondre-li de la paraula senyor Sagarra.
Bona nit. Se'ls he dit moltes vegades, com vostè pot entendre, I sí que es va fer una solució, que va ser retirar-ne alguns, que els vam portar a un altre lloc del municipi, i en principi la idea és seguir fent aquesta solució a fi d'alliberar aquests aparcaments.
D'acord, gràcies.
Hi ha alguna pregunta més?
No, ja està.
No? Doncs passem a la part de precs. Hi ha algun prec? Sí, senyor Ruiz?
Sí. Pregaríem en tot cas que es valori la possibilitat de posar un policia regulant el trànsit a la sortida dels instituts, en particular a la sortida d'entrada de l'Institut Pompeu Fabra. Es fa molta acumulació de cotxes i hi ha impaciència per part d'alguns conductors, com és lògic, i que si es pot regular el trànsit en aquella zona es fa la sortida de les escoles per un tema de seguretat. En allà, més que seguretat, és un tema de mobilitat. Gràcies.
Moltes gràcies. Hi ha alguna qüestió més? Hi ha més precs? Doncs aixecaríem la sessió. Moltes gràcies.